Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Minuts que passen de les 11 del matí i a aquesta hora, com cada divendres, saludem a Tomàs Navarro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben tornat a les vacances.
Sí, sí, sí. Ja estem aquí una altra vegada.
Ja tornada a la rutina. Vaja, un cop que ens hi posem, això va sol, eh?
Sí.
Tampoc és qüestió de fer massa drames ni de ser massa negatiu en aquest sentit. Avui, Tomàs, em proposaves parlar sobre optimisme i pessimisme.
Mm-hmm.
Dos punts de vista que a vegades la gent que és pessimista, la gent que és optimista, a vegades no s'entenen entre ells, eh?
Sí, no. I de fet, ara em deies, no? Pensava la resposta com a un optimista que sóc. Mm-hmm. Jo, què tal les vacances? Bé, he pensat molta feina al tornar i però també he pensat una cosa darrere l'altra. Vale? Un pessimista segurament diria, uf, malament, no m'he pogut desconnectar tant, tinc un munt de coses parades que no sé com les tiraré cap endavant.
Tot acumulat i no sé com, sí, sí, ja passa sovint, però vaja, has de pensar que acabaràs poder això, no?
Sí, 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 de fet, sabem que la persona pessimista està més a prop de la depressió que la persona optimista, i és pel seu estil de pensament. L'estil de pensament del pessimista té molts punts en comú amb el d'una persona deprimida. I tot això ho hem estudiat, jo m'he aïllat. Hi ha com tres factors principals.
Sí, a veure.
De fet, es resumeix en una frase. Tot, sempre, és culpa meva.
Això és el pessimisme.
Sí.
Diguem.
Simplificat i exagerat, eh? Mira, el primer que hem vist és que hi ha una generalització, sí? Per exemple, si tu t'ha quedat malament avui el programa perquè no has dormit, un pessimista pensarà, ja no sé fer programes, ja no sé locutar, sí? Aleshores, això és la permanència, que és sempre. No és m'ha quedat malament perquè, sinó que ara és com molt tràgic, no? Ja no sé fer ràdio. La globalitat passarà del no sé fer ràdio a no sé fer res.
Ai.
I ara ja ni jugo bé a futbol, ni em queda bé el programa, ni la xicota s'ho passa tan bé, ni generalitzes. I a sobre, les coses negatives són culpa teva i les positives són per sort. Aleshores, que passa algo negatiu, l'ordinador no funciona, és que tindria que haver-ho revisat. Que t'ha anat molt bé el programa, mira, no ho sé, avui deu ser el convidat que ha portat molt bé l'entrevista.
Ai.
Saps, clar, amb aquest estil de pensament, cada dia t'aixeques amb tot, sempre, és culpa teva o depèn de tu, no per la teva. Per tant, clar, com afrontes el dia amb aquesta actitud?
Malament. Això ha de costar molt llevar-se amb aquesta actitud. En canvi, la gent que és positiva de mena, optimista, això ja és completament diferent. Ja no pensa que quan hi ha un error, pot ser que sigui culpa d'un mateix, evidentment, però no necessàriament.
Sí, no s'ha de confondre amb frivolitat que l'optimista es treu les culpes a sobre. Vale? Però si m'ha anat malament el programa, analitzaré per què és. I veuré què és perquè hi vaig estar de farra fins a les tantes. Aleshores, si he dormit poc i no he pres cafè, doncs avui me'n va malament el programa.
Clar.
Però no és que sigui tonto, no és que no en surti, no és que m'hagi oblidat, és que tinc una conseqüència, tinc una explicació puntual de per què m'ha anat malament això.
Llavors, l'anàlisi que fa una persona optimista potser és una miqueta més clar que el que pot fer una persona que és més negativa.
Sí, sempre diuen que el pessimista sempre diu que és realista. No? I l'optimista, que és un il·lusió.
Sí, sí que passa. És molt pessimista, no? Soc realista.
Sí.
És una frase molt típica, sí senyor.
No, doncs el realista és l'optimista, precisament, perquè és que analitza realment el que passa. Sí? Hi havia una expedició de Shackleton que van al Pol Sud, estaven molt malament, es van perdre, van trigar 2 anys en recuperar-los, 2 hiverns, i ell era molt optimista, i la gent deia, estem fatal, no? Estem bé. Tenim tot, tenim menjar, tenim municions, estem tots vius, estem bé. Aquest és una mica el tarannà optimista.
Exacte, per tant, buscar la part positiva de les coses, a vegades les coses estan fotudes de debò. Això passa molt sovint. I trobar la part positiva pot costar. És una cosa difícil. De situacions molt difícils, una persona que està en aquell moment, estàs deprimit, estàs trist, com pots buscar la part positiva per un mateix, sense que ningú més t'ajudi, vol dir?
És molt complicat, perquè quan estem deprimits o tristos, tenim un pensament poc racional, ratllant el deliri, pràcticament. Avui estava fent una sessió en grup, abans de venir, i una persona deia, diu, tinc la sensació que molesto a tot arreu. I és encantadora. Li deia, no, aquí no molestes. I deia, home, m'ho dius perquè no m'entristeixi. Diu, no, això és un deliri, no molestes a tot arreu.
Clar.
Però si penses que molestes, no te'n sortiràs d'aquí. I tot i donant-li una persona de fora el contrapunt, això ho diu per... l'explicació que sigui, mentre no canvi el model ID.
Sí, això passa, quan un estat és molt recargolat. Mm. Passa molt sovint i potser no caldria ser tan així.
Clar, mira, d'entrada, el teu estil de pensament canvia. És més negatiu, és més pessimista. Fa generalitzacions al sempre i a totes les àrees que no són reals. I et costa tenir perspectiva per donar-li la volta. Per tant, realment és difícil que una persona deprimida se n'adoni que té un tipus de pensament pessimista, negatiu. És difícil.
Però una persona és optimista o és pessimista només?
Mira, de fet, les últimes investigacions, les darreres investigacions, Seligman ha estat 25 anys estudiant la depressió i una cosa molt interessant, que és que ara podem considerar que és una epidèmia, la depressió.
Una epidèmia?
Una epidèmia, val? Hi ha molta gent deprimida. I en estudis ens pensàvem que s'han fet estudis pues, transgeneracionals, transculturals, ens pensàvem que la gent de més edat hauria d'haver patit més episodis de depressió que la gent més jove.
Exacte.
Vale? No? Dius algú que ha viscut 80 anys, que ha viscut alguna de les grans guerres, o als Estats Units la Guerra de Corea, segur que ha tingut moments per estar deprimit. Com a mínim ha de tenir més que algú de 30 anys, que sí, ara estem en una crisi, però no ha tingut grans elements crítics. No. Hi ha més gent jove deprimida o amb episodis de depressió que gent gran. Val? I el factor genètic ens explica una part de depressions, no totes. I s'està treballant la hipòtesi de que l'estil d'aprenentatge, de com interpretem el que ens passa,
sí,
pot estar provocant un gran nombre de les depressions que tenim avui en dia. Un tipus de depressió que tenim avui en dia, unipolar.
Exacte. Però tampoc depèn el 100% de nosaltres, llavors, per l'educació que rebem.
Però mira, clar, per l'educació que rebem, exacte.
Òbviament,
eh?
Educació, quan dic educació, no només parlo dels pares ni de l'escola, sinó també del que ens envolta.
Exacte,
televisió, ràdio, tot el que ens envolta.
Exacte, exacte.
Clar.
Aleshores...
Llavors, entenc també, amb aquesta regla de 3, la gent que no pateix tantes depressions també n'és responsable, entre cometes, es podria dir.
D'un tipus de depressió. Val? La depressió és un calaix molt ampli, sí. Hi ha tipus de depressions que són biològiques. Hi ha diabetis que abans es manifesta una depressió. Vale? El Parkinson va associat amb depressió. Aleshores, aquestes depressions biològiques surten fora d'aquest paquet. Vale? De les depressions que no són biològiques, una gran part és per l'estil al qual hem après. Però hi ha gent que té recurs o té accés a altres maneres d'aprendre. Hi ha gent que no té accés. Per tant, el de responsable, quan m'he deprimit, no és ben bé així, perquè ningú tria estar deprimit. Però si el teu model ha estat de pensar a fer una atribució interna de les coses que van malament, externa de les que van bé, pessimista, que tot ho fas malament, que, bueno, quanta gent coneixem que des de fora dius no té cap motiu per estar deprimit, perquè té feina, té parella, té no sé què, i no té una depressió de les que podrien explicar-se per la part biològica o hereditària, que aquestes no podem fer res. Com la gent tria tenir càncer, no tria. Però si fumes 8 paquets al dia, tot ho estàs triant. Aleshores, traiem els que no trien. Aleshores, quanta gent coneixem? Pues que té una vida des de fora maquíssima, no té tots els criteris per tenir una depressió biològica i tal, i és incapaç de gaudir. Sí?
Sí.
Potser sí que aquí hi ha algun component après de com t'han educat, com t'han ensenyat a interpretar el que tens. Sí?
Però passa molt sovint això de gent que sembla que ho tingui tot i està i no està bé. I costa d'entendre, clar, s'hauria de buscar una miqueta més enllà. I molts cops, molt sovint, això passa, ho he sentit a parlar, aquesta gent que ho té tot, quan ella mateixa se n'adona, pensa que no ha de buscar ajuda ni res, perquè ella mateixa, aquesta persona, pensa que és irracional el que està passant. Diu, no és lògic, em passa això si ho tinc tot. Ho diu ell mateix, imagina't.
Sí. Mira, insisteixo, nosaltres hem vist gent, hem tingut clients que ho tenen tot, i resulta que tenen un problema amb el dormir, que li provocava que no descansar, i el no descansar provoca depressió, vale? I ha pogut dormir i se li ha passat. Hem tingut gent que ha tingut un problema de tiroides i ha provocat que s'engreixés, un seguit de canvis a nivell hormonal, que provoca depressió. S'ha regulat el tiroides i se li ha passat. I gent que ho té tot i no té cap explicació biològica. Nosaltres sempre fem un anàlisi quan hi ha un trastorn major. No té cap explicació biològica. I ens anem a la part apressa. I de vegades pensen, diu, clar, no tinc cap motiu. Normalment quan pensen no tinc cap motiu, sempre hi ha algú biològic per allà despuntant. Però sí que estem en una petita reducta de gent que diu, no tinc motiu i no entenc què em passa i no sé per què em passa. I aleshores vas treballant, vas analitzant i veus que el seu estil d'atribució de la realitat, com filtra la realitat, és més aviat pessimista i el següent pas és caure en tristesa i en distímia i en depressió.
I es pot fer canviar algú de ser pessimista a ser optimista?
Absolutament, i ho diu la ciència, es pot aprendre. Aleshores, hi ha tècniques, hi ha maneres, no és fàcil, li requereix un temps, però bàsicament és canviar aquesta dimensió que dèiem, no? Del tot em va malament, algunes coses em van malament. I analitzar el per què. Començar per aquí. Segon, sempre canviar-lo per algunes vegades. I analitzar quines vegades són. I el patró d'explicar lo dolent és culpa meva i lo bo és gràcies a un altre és analitzar en quins moments lo dolent no ha estat a la teva mà, vale? I en quin moment sí, i en quin moments algú positiu ha estat un logro teu i en quin moments ha estat sort.
Clar, exacte.
Aleshores, això es pot educar. A un nen no li diguis no saps dibuixar. Digue-li que aquest dibuix no li ha quedat bé perquè està cansat o perquè no s'ha fixat o perquè ha corregut o perquè mirava la tele o perquè tenia pressa. I així estarem fent gent optimista que sàpiga valorar i analitzar bé la realitat.
Clar, no parlarem de les famílies, que cada família és un món, hi ha famílies que tothom és més optimista o més pessimista, però en general l'entorn que poden tenir les criatures a l'escola, a televisió, què inculquen? Els missatges optimistes o pessimistes?
Mira, qualsevol generalització és arriscada, sí? Però diré que jo, per buscar escola per la meva filla, a part del projecte educatiu, que hi ha moltes escoles que el tenen molt bo i tal, buscava l'ambient de professorat. I volia un professorat enèrgic, vital, optimista, perquè això els nens ho veuen i ho traspassen. A part que a casa fas feina, però es complementa. Imagina't un professorat trist, deprimit, decaigut, abatut, que tu, bueno, aneu fent, total. Clar, és un model que tenen moltes hores al dia.
Clar, sí? És que això passa molt sovint qualsevol empresa, el que sigui. Si l'ambient que hi ha no és bo, el producte final, sigui el que sigui, no és bo. I en el cas que es treballa amb criatures a una escola, llavors s'ha d'anar una miqueta més en compte.
Sí. Clar, imagina que expliques, no? Jo, molt fàcilment, has d'explicar un text i tries un text negatiu d'algú que suïcida per no sé què. O tries un text positiu d'algú que ha fet un logro, s'ha esforçat, ha analitzat, ha treballat i ha aconseguit allò que volia. Ja estàs donant dos models diferents a la criatura.
Exacte. Sí? Explicar la tragèdia o una història més feliç.
O un professor que diu, bueno, no, jo què sé, matemàtiques, és tan difícil això, perquè bueno, jo s'ho explico però es costarà d'entendre, perquè... O un professor que ho planteja pues, de manera divertida, de manera vivencial, on la suma la fan els nens. Aquí tinc tres nens, tres aquí tres més, tres allà. Junteu-vos tots, quants som?
Clar.
És molt diferent, això. Que bueno, aquí teniu tres punts, aquí teniu tres punts, quan fan? Sí, aleshores, transmet aquest entusiasme, aquesta energia, aquest positivisme, aquest optimisme, és molt important, perquè farem tot el contrari a generació ni.
I dic, sí, clar. Clar, difícil, perquè l'experiència que tenim ara, clar, aquesta una generació, com ja diu el nom, ni estudia ni treballa, com, o sigui, aquesta gent és complicat dir-li que no siguin pessimistes.
Ni estudia ni treballa ni els importa.
Llavors sí que és complicat, Sí. Llavors sí que es fa dir, potser sí que són optimistes, llavors, en aquest cas, massa.
No, aquí el que passa és indefensió a pressa. Faci el que faci no servirà de res. Treballar, per què? Estudiar, per què? Què he de fer? Per què? Anar passant el temps.
Això és pessimisme total, llavors, en aquest cas.
Això és un mecanisme comú que està molt ben estudiat, que és la indefensió a pressa, i és comú el pessimisme i la depressió. Sí? Per què he de fer això? Per què he de fer l'altre? No serveix per res.
Indefensió a pressa, diu això.
Sí.
I realment tenen armes per poder tirar endavant. Si volguessin, podrien buscar el seu camí.
Sí, però has de ser conscient.
Clar, però evidentment, però no ho saben, aquesta la cosa.
No. Mira, s'han fet molts experiments, però hi ha un que es va fer amb gossos, on hi havia descàrregues elèctriques, sí. I un grup de gossos podia aturar-les i un grup de gossos no. Van passar una nova gàbia on podien escapar-se o no. Els que podien aturar-les, pitjant un botó, no hi havia cap botó, però si saltaven, se n'anaven. I van marxar. I els que no, vull dir, els que no podien controlar per res les descàrregues es van quedar a la gàbia, no van marxar. Pagué.
Clar.
Per què me n'he d'anar? Si no està a la meva mà, no controlo, no puc fer res. Aleshores, és molt important que treballem en què sí que pots controlar. De fet, molta gent que ve a Pantarre i treballem la percepció de control. De, pots decidir, pots controlar, pots triar, amb més o menys conseqüències, però pots decidir, pots triar, pots controlar, i treballar amb això.
Déu-n'hi-do. Doncs és el que intenta controlar els nostres sentiments, és una cosa que sembla difícil, però cada divendres aprenem que sí que es pot fer. S'ha de treballar, això sí.
Sí, decidiu què voleu fer.
Doncs això, cal tenir
un objectiu optimista. Sí? Com et vols veure? Ahir feia classe a la universitat i una noia em va dir, jo no sé si fa aquest màster o aquest altre, tal. I li vaig dir, tu com et vols veure de gran? Jo em vull veure fent un seguit de coses. Vale, aleshores, busca el camí per fer això. Però primer has de tenir la visió de com et vols veure i després treballar per això, no anar per inèrcia, no anar per contingències o per oportunismes, sinó tu com et vols veure, perquè si no tens una direcció qualsevol cosa t'anirà bé.
Una pregunta difícil, com et vols veure de gran?
Pues mira, ja tenim deures tots.
Ja tenim deures, sí senyor. Doncs Tomàs Navarro, psicòleg de Pantarrell, gràcies com sempre per venir al Sant Cugat a fons, al benestar emocional, i divendres que ve més i millor.
Més i millor, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.